Benvinguts a una nova edició de la Budellera, l'espai on analitzem, puntuem i jutgem els partits del Nàstic i l'actuació dels jugadors i de l'entrenador. El tema que ens ocupa aquesta setmana és la victòria del Nàstic contra el Real Valladolid en un partit on la figura d'Álvaro Vázquez va marcar la diferència quan tot semblava que es decidiria amb un estèril repartiment de punts. D'aquesta manera, els grana posen el punt i final a la maledicció al nou estadi, l'escenari per on passa la permanència. El més important, però, és que van ser capaços de mantenir la diferència de 6 punts amb el descens i superar alguns equips com el Futbol Club Barcelona B, l'Almeria, l'Alcorcón o l'atent rival, el Reus Deportiu. Com és habitual, el primer que fem és viatjar cap a Birmingham per endinsar-nos a l'hemisferi granada. Gerard Canyelles, què tal, com estàs?
Molt bones, Marc. Un altre cap de setmana d'alegria, és una altra victòria del Nàstic a casa, aquest cop davant el Real Valladolid i aconseguint aquestes dues victòries consecutives després de la setmana passada del Lugo, que donen molta confiança, jo crec, als jugadors i també l'afició del conjunt de Nano Ribas, que està aconseguint ja agafar una dinàmica bona. És a dir, aquell problema que teníem de guanyar a casa, que hem solucionat amb aquests dos partits, jo crec que és molt bo per la motivació que adquireixen els jugadors al cap i a la fi, que són els que han de jugar cada cap de setmana. També fa que l'afició estigui més tranquil·la i no juguin sota molta pressió, que a vegades això també complica les coses, i juguin més tranquils i més relaxats de cara al final de temporada, perquè estem ja a 6 punts per damunt del límit del play-off. No està tot fet, hem de continuar, venen partits complicats, sobretot els que juguem contra equips de la zona baixa, que diem, mira, aquests van per darrere, però seran els més complicats perquè són els que es juguen salvar-se per la temporada que ve, seguir a segona A, i això, ara seguir lluitant, disfrutar d'aquestes dues victòries. I a l'hemisferi grana parlarem sobretot d'això, de la motivació, no?, que ha aconseguit Nano Ribas als seus jugadors i com es nota, no?, com es veu reflexat també en el terreny de joc en victòries i molta confiança.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Ens retrobem la propera setmana. Que vagi molt bé per Birmingham. Ara és moment d'analitzar i jutjar l'actuació individual dels 14 jugadors que van intervenir en el partit i les decisions i el plantejament del tècnic Nano Ribas. Per això ens atén ja a l'apartat de l'1x1 amb el seu autor, el Víctor Chillón. Benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, Marc. Doncs mira, avui eufòric. Dues victòries seguides a casa. La vida es veu molt millor i més tranquil, ara que el Nàstic ha guanyat per fi el nou estadi.
Es veu més optimista, no, tot?
Sí, a veure, molt més. Sí. Jo crec que el gol d'Álvaro Vázquez, si no és mitja permanència, se li apropa molt. O sigui, realment, ara tenim un matalàs. Tampoc hem de defallir, com diu l'Arnau Curto, perquè realment, si ens dormim, caurem al pou, perquè ara, perdent contra l'Oviedo i una carambola de resultats, és que estem molt cop allí. O sigui, hem de continuar treballant.
I tant, però com a mínim, almenys, a part de la victòria, també, tot i que l'actuació no va ser brillant, ni molt menys, però sí es va veure un equip més sòlid, un equip més, això, més equip.
Sí, a veure, l'equip va mostrar molt més conjuntat, anaven tots a una. Sí que, bueno, tampoc no va ser un joc brillant, però no em recordar que davant teníem el Valladolid, que està per pujar de categoria. O sigui, realment és un equip que estarà lluitant a la part alta. Al contrari que nosaltres, hi ha gent que diu que, bueno, que el playoff està a prop, relativament a prop, però no és la nostra lliga, la veritat.
Doncs, si et sembla, comencem amb les puntuacions que has atorgat als futbolistes, als protagonistes d'aquesta victòria per 1-0 davant el Valladolid. I, com sempre, ho hem de fer començant per la porteria, on Dimitrescu va tenir un paper clau.
Sí, Stole Dimitrescu, 8 i Àngel. És l'únic jugador que parlaré així, més que Álvaro Vázquez, però Dimitrescu, un partit enorme. La seva aturada al descompte va ser providencial. Els 3 punts tenen molt de veure amb ell. I a mi l'única pena que em dona és que amb aquestes actuacions el que fem és confirmar que el porter macedoni l'any que ve no estarà al club. Això és la meva opinió.
Bé, en aquest cas, però, hem estat capaços de treure-li aquest rendiment i, evidentment, doncs, de poder fer d'equipo trampolín, que dirien, per un porter que al final és un porter internacional i que, escolta, és evident que amb aquestes actuacions no seguirà a Tarragona. Però bé, en aquest cas, bon ull, bon rendiment, que és el que s'espera d'aquests fitxatges, que tinguin bon rendiment i a partir d'aquí doncs a fer calaix, evidentment.
Sí, a veure, costarà molt redimir-lo, com t'he dit, o sigui, hi ha equips de primera divisió que van darrere d'ell, equips de segona molt punters, i jo crec que marxarà. La qüestió serà veure si podem fer caixa o no, perquè les darreres vendes del club tampoc és que hagin deixat les arques del club plenes, però bueno, hem de confiar en la directiva.
I tant, veurem quin és el seu destí a l'estiu en cas que agafi la maleta per marxar de Tarragona. Continuem amb la línia defensiva, on t'he de dir, Víctor, que excepte la puntuació que acabats, les altres, les veig una miqueta no injustes, evidentment, perquè són bones notes, però jo crec que els centrals podrien treure alguna coseta més, eh?
Sí, jo també opino, la veritat, eh? Mira, Otar Cacabats, un 7, Puñal, Javi Jiménez, l'altre lateral, un 6, patidor, i César Arthur i Xavi Molina també un 6, els dos. César Arthur contundent i Xavi Molina tosc. Jo crec que la puntuació sí que de les centrals podria ser una miqueta més alta perquè realment va fer un partit més que correcte, però com sempre, és que la pilota aquesta que va aturar Dimitrescu a Mata, el central realment no sé què estaven pensant, o sigui, no van tancar bé, es van despistar, i només per aquesta acció ja els hi baixa la nota, perquè no es pot tenir un partit tan correcte i una errada a l'últim minut tan garrafal dels dos i que et pugui significar perdre dos punts.
Ho deia precisament per això, perquè tot i que sí que van concedir aquesta gran ocasió, al llarg del partit van lligar en curt i molt bé al mateix Jaime Mata, una cosa difícil per un davanter que, doncs home, ha marcat 26 gols i que evidentment no és fruit de la casualitat.
Sí, a veure, Jaime Mata s'ha fet una temporada espectacular, la temporada de la seva vida, i jo aquí destacaria el paper de César Arzo. No recordo quina acció en concret, però va ser una acció amb Mata, que o el van pujar o el va agafar una mica per la samarreta, Jaime Mata li recriminava, i a les imatges, després de veure, perquè normalment acostuma a veure el partit en directe, evidentment al camp, i després un parell de vegades ja per la televisió. I César Arthur sí que es mirava a Mata i somreia, gràcies a somriure una mica pícar, una mica... No sé si m'explico, ja de veterà, de dir, te l'he fotut, tu ho saps, jo ho sé, i l'àrbitre no ho ha vist. Jo crec que això li faltava al Nàstic, un central amb aquesta picardia. I amb aquest saber estar, veterà, que ja sap el que juga, César Arthur.
I el que també li faltava al Nàstic és un jugador com Fali, un jugador incansable, que dona un rendiment espectacular, fa la feina bruta, aquella que mai es valora, però que el Nàstic li està donant moltíssim, i això al costat d'una mà com Sergio Tejera, que l'allibera d'aquestes tasques és fonamental.
Sí, Fali un 8, líder, i Sergio Tejera un 5. Després, de Tejera només dir que no és el Tejera que coneixíem, li costa molt agafar, tot i la gran exposició de Fali. Si tenia un jugador de Fali que et posicioni tant, que t'alliberi a tasques defensives, no sé, perquè evidentment Tejera ha d'ajudar a Fali i a la resta dels companys a defendre, evidentment. Però, clar, aquesta tasca bruta que ningú vol fer és essencial. I per un jugador creatiu com Tejera, que tenir un jugador al costat que faci la feina bruta és mitja vida.
Un Tejera que jo, al contrari del que situes aquí amb aquest 5, jo crec que va fer un millor partit. Jo crec que va millorar almenys, com a mínim, el seu rendiment dels últims partits. No va ser espectacular tampoc, però vaig veure una millora que em convida a l'optimisme. Però bé, en qualsevol cas, evidentment, esperem un millor rendiment del Sergio Tejera, la brúixola d'aquest Nàstic. D'altra banda, a les bandes teníem, o més ben dit, a les mitges puntes, teníem a Juan Muñiz, Michael Mesa i Gianluca Subre. Els tres els has puntuat amb un 6.
Sí, Juan Muñiz, un 6 indeterminat, Michael Mesa, un 6 retrobat, Gianluca Subre, un 6 també desequilibrant. Els tres jo crec que poden aportar més del que estan aportant actualment. Sobretot el cas de Juan Muñiz i Michael Mesa. Jo crec que tant Muñiz, que el fiquen a banda quan és un jugador de banda, es trobava molt més còmode a la mitja punta, però clar, tenint a Michael Mesa a la mitja punta és difícil prendre el lloc. I de la seva part, Michael Mesa, jo crec que va en línia ascendent. Va començar a temporada molt bé, el van perdre, no sé per què, i ara comença un altre cop a despegar, molt a poc a poc.
I tant, esperem que continuï amb aquest rendiment. De moment, un màxim golejador de l'equip, juntament amb Manu Barreiro, amb 8 gols, i per tant, doncs, donant un rendiment de cara al gol important, i en aquest cas rellevant pel conjunt grana. I el davanter, la referència, el Chico Gol, que diria Arnau Curto, Álvaro Vázquez.
Sí, Álvaro Vázquez, un 8 determinant. Un partit digne de pujar-lo a Instagram, la veritat. crec que el que dona l'equip és que és essencial. O sigui, com cau a les bandes, com es dona... És un autèntic incordi per a la defensa rival. I bé, el gol que va marcar, l'autèntic crack. Sí que, veient la repetició de la jugada, tinc dubtes que si era,
sí, sí,
si jo, era intencionat...
Jo crec que busca el centre, Víctor. Jo crec que busca el centre.
Jo crec que sí. Jo crec que no tant al centre, busca al centre però amb intenció. O sigui, allò una centrada una miqueta forta, que si la toca algú és gol, i si no la toca ningú el porter se la penja, pues, bé, pues gol també. Però jo crec que sí, que la seva primera intenció era centrar la pilota. Encara, tot i així el que compta és que la pilota va entrar i tres punts a Nàstic.
I pel que fa als jugadors que van sortir de la banqueta, com són Manu Barreiro, Omar Perdomo i en menor protagonisme, Joan Castañaca.
Doncs mira, els tres un 5 pels minuts que van jugar, Manu Barreiro un 5, trist, que es parlarà d'ell, Omar Perdomo un 5, testimoni, i Joan Castañaca, doncs correcte. Castañaca va sortir per aguantar el resultat, molt correcte, no es va complicar la passada. I sobretot destacava Barreiro, l'he qualificat com a trist. Trist perquè ha perdut el protagonisme que tenia, és el màxim golejador de l'equip, dona Michael Mesa, i però clar, jo crec que el que et dona el gallec, sí que deixa la pilota, és un joc més directe, però clar, és que no pot competir amb la qualitat que té Álvaro Vázquez i tota la versatilitat que té el de Badalona, no té el gallec. A mi em sap greu, perquè ha fet molt bons partits i ha perdut el lloc titular sense mereixer-ho, però bueno, així és el futbol.
Tot i això, crec que serà important no només aquesta temporada, sinó la següent. Però bé, això ja ho veurem. I pel que fa a Nano Ribas, home, doncs l'has donat bona nota.
Sí, un 7, estratega. Jo crec que va plantejar un bon partit. L'equip no va respondre al nivell que se li pot exigir, però sí que va plantejar un partit amb una pressió molt alta, incomodant molt al rival. Va encertar en els canvis, tampoc hi havia gaire més a plantejar. Però jo crec que es va trobar la victòria quan l'equip realment ja donava per bo l'empat. I aquesta generalitat o casualitat, o com vulguem definir el Eurobàsquet, doncs al final va fer que els tres punts es quedessin a Tarragona.
Doncs amb aquests tres punts el Nàstic se situa en 42, agafa 6 punts de distància o manté els 6 punts de distància respecte a la Cultural Leonesa, i el més important és que passa per sobre d'equips com l'Almeria, l'Alcorcón, el Barça B i l'etern rival, el Reus Deportiu. Doncs Víctor Chillón, ha estat un plaer poder tornar a parlar amb tu i ens retrobem la pròxima setmana per parlar d'aquesta visita al Nuevo Carlos Tartiere, on el Nàstic no li espera un partit fàcil davant l'Oviedo.
No, partit gens fàcil, la veritat. Si aconseguim guanyar l'Oviedo, ja podem dir que han estat pràcticament assabat. Igualment, moltes gràcies a tu per convidar-me i que tingueu tots molt bona setmana.
Continuem amb una altra de les seccions d'anàlisi, el semàfor. Aquí descobrim qui o què ha estat el millor i el pitjor del partit. Com sempre, ho fem de la mà de Marc Marruecos. Benvingut, què tal, com estàs?
Molt bé, Marc, aquí, una setmana més.
Una setmana més i per segona setmana consecutiva, imagino que content.
Doncs sí, la veritat és que sí, segona victòria consecutiva a casa, cosa que no ho feien des de feia un munt de temps, i bueno, molt content, respirem una miqueta més tranquils.
Per tot això, imagino que el semàfor deu ser força positiu, o si més no, el semàfor verd deu tractar d'aquesta victòria. Ara en parlarem, però començant per aquells aspectes més negatius que ens va deixar el partit, de què podem parlar en el semàfor vermell?
Pues el més negatiu que vaig veure jo al partit podien ser aquestes ocasions que van fallar, no? Que van tenir ocasions clares, 4 o 5 ocasions clares d'Álvaro Vázquez, de Muñiz, de Cacabatge, de Michael Mesa, que podien haver obert el partit una miqueta abans i ens haguéssim estalviat el final d'infart, no? Que van viure al nou estadi.
I tot i així, el gol d'Álvaro Vázquez, no sé si estàs d'acord amb mi, abans el Víctor Chillón deia que havia estat un remat no massa intencionat, sinó que es buscava més una acció al segon pal, no sé com la vas veure, si la vas veure intencionada
sí,
o no.
Sí, jo des del camp vaig veure que va ser un bastant bon remat, però després vaig veure per la tele la repetició i la toca amb l'interior del peu, que va ser com una rematada com a rara, no? No sé si la intenció era fer gol o passar-la, però la veritat és que no és una rematada massa habitual, no? per rematar a porteria des de tan lluny, vaja.
En qualsevol cas, aquesta rematada va significar els 3 punts pel Nàstic, és a dir, la victòria davant el Valladolid, i per això crec que, o si més no sospito, que el davanter, és a dir, per el Real Club Deportiu Espanyol, és el protagonista del semàfor groc amb Bartronja, com vulguin dir-li els nostres oients.
Sí, doncs el semàfor amb Bartronja és per Álvaro, no? Que crec que no va tenir el seu dia, no va estar massa encertat, no va estar còmode durant el partit, però bueno, és el que tenen aquests jugadors, no? Que de res et treuen un gol et donen els 3 punts i la victòria, no? És un jugador que marca les diferències, vaja.
I esperem que continuï marcant-les, perquè encara el Nàstic necessita més punts si vol mantenir aquesta categoria. I per altra banda, evidentment, el semàfor verd és pel que comentàvem, no? Per aquesta segona victòria a casa.
Sí, vaig voler valorar la segona victòria, no? Perquè veníem de dues derrotes bastant dures, del Córdoba, el camp del Corcón, que pintava la cosa bastant malament, i bueno, aquesta segona victòria, aquests 6 punts, ens han donat una mica d'aire i que ens fa respirar una mica més, perquè ens queden partits complicats aquí a final de temporada, i crec que és una cosa a valorar, no?, aquestes dues victòries que hem pogut aconseguir a casa.
Parlaves d'aquests partits complicats que venen a continuació. El primer d'ells, aquest mateix diumenge, al camp de l'Oviedo, a un escenari on el Nàstic no guanya des de la temporada 2001-2002. Per tant, ha plogut des de la darrera victòria del Nàstic a terres asturianes. Però bé, si hi ha alguna temporada on el Nàstic és capaç de guanyar allà, com realment ha fet en altres escenaris on pràcticament mai guanyava, és aquesta temporada.
Doncs sí, veient el resultat que hem tret fora de casa i en els camps que... En el camp d'on hem guanyat, vull dir, no seria estrany portar-nos els 3 punts cap a Tarragona, la veritat és que no.
Doncs, Marc Marruecos, ens escoltem la setmana que ve per parlar d'aquesta visita a la capital del Principat d'Astúries i esperem fer-ho, doncs, com estem fent últimament, amb bones notícies i un semàfor ben optimista. Gràcies.
Perfecte, Marc, fins la setmana que ve. Doncs.
Abans de posar el punt i final, hem de parlar de la Pobla de Mafumet, que es va imposar al Reus B en el derbi de filials per situar-se per primera vegada dins dels play-offs. Per saber com va anar el duel, tenim el plaer de parlar amb Pau Bonastre. Què tal, com estàs?
Hola, Marc. Doncs els de Juan Mapabona se van endur al derbi de filials a Cambrils contra el Reus B. Després d'un primer temps sense gaire història i amb poques aproximacions a les àrees, la Pobla va resoldre l'enfrontament a la represa. En 5 minuts frenètics va deixar el triomf encarrilat. En el 56 va arribar el 0-1, obra de Gabri Vidal, després d'una assistència amb el cap de Moja. El segon va pujar al marcador després d'una recuperació de Gabri 5 minuts més tard i un ràpid contraatac. A partir d'aquí, Brugui va realitzar una bona passada a l'espai i Moja va batre el porter local. El tercer va estar ben a prop, amb clares oportunitats de Brugui, Coné o Gabri.
Doncs aquest ha estat el resultat, la victòria de la Pobla de Mafumet davant el Reus B. Una victòria que, Pau, el situa per primera vegada en tota la temporada dins de la promoció d'ascens.
Doncs sí, per primer cop en aquest curs la Pobla entra al play-off d'ascens a la quarta posició gràcies a tenir el gol a baix guanyat amb el Terrassa, equip que va empatar aquest diumenge davant l'Horta. Els pobletans allarguen el gran estat de forma de les últimes jornades i porten la millor ratxa de la temporada, 10 partits seguits sense perdre, que han situat el filial del Nàstic a la quarta posició de la taula.
És a dir, que podem ser optimistes amb aquest filial i amb les seves opcions de poder doncs, disputar finalment aquests play-off 3 temporades després, perquè, home, ara mateix depenen d'ells mateixos.
Doncs sí, la Pobla depèn d'ella mateixa en aquestes 5 finals que li resten, i la primera final serà aquest diumenge davant el Figueres. Un Figueres, atenció, que acumula 8 jornades sense perdre, una magnífica dinàmica amb la qual ha certificat la permanència. Són 5 partits pel conjunt de Juan Mabón que no seran gens fàcils i que haurà de sumar tot el possible doncs, per intentar acabar la temporada dins de la zona de play-off.
El primer d'aquests 5 rivals, com deies, és el Figueres, un Figueres que doncs, travessa per aquest bon estat de forma i per la qual cosa doncs, estem convençuts que veurem un partidàs plenament en el municipal de la Pobla de Mafumet. I quins són els altres rivals que li resten al filial que dirigeix Pavón? No sé si hi ha algun aquí que li pugui complicar la situació.
Li resta el partit d'aquest diumenge contra el Figueres, després visitarà el camp del Sant Boià, rebrà el Sant Feliu a casa, també el Castelldefels, i l'últim partit de Lliga serà la ciutat esportiva de l'Espanyol, el filial blanc i blau i el campió de Lliga, que rebrà la visita de la Pobla de Mafumet. Tret d'aquest partit, que en principi no hi hauria d'haver-hi tanta dificultat perquè l'Espanyol ja té el cap, pensant en el play-off, la resta sí que seran partits molt igualats, molt complicats, tothom voldrà guanyar a la Pobla, tothom vol guanyar els equips de la part alta, per tant seran partits complicats. El Terrassa, el principal perseguidor, té un calendari molt similar i per tant doncs, la cosa estarà ben igualada fins al final de temporada.
Doncs estarem ben atents al que faci la Pobla de Mafumet en aquests propers 5 partits, començant pel de diumenge a les 12 de la migdia al Municipal de la Pobla. Demà en el Figueres, un partit del qual en parlarem la propera setmana. Pau Bonastre, moltes gràcies una vegada més. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Marc.
Doncs bé, posem el punt i final al 14è programa de la Budellera. Com sempre, us convidem a comentar a les xarxes socials perquè deixeu les vostres opinions i ens digueu si esteu d'acord amb les valoracions del kit de redactors de Nasty.cat. Tornem la setmana que ve per analitzar la difícil visita al Nuevo Carlos Tartiere, un escenari on els grana no guanyen des de la temporada 2001-2002. No obstant això, si hi ha una temporada on aquesta dinàmica pot canviar, sens dubte, és aquesta.